És allò que es diu un secret a veus, però avui s'ha confirmat. La líder d'extrema dreta, Giorgia Meloni, ha guanyat amb contundència tant el Congrés com el Senat les eleccions anticipades a Itàlia, amb el 26,8% dels vots, molt per sobre del segon candidat, Enrico Letta, del Partit Democràtic, que ha obtingut poc més del 19% dels vots. És la primera dona que arriba al capdavant del govern. Un govern de dretes a Itàlia des del el govern més de dretes a Itàlia des de la Segona Guerra Mundial. Meloni ha sortit a 2:45 de la matinada per celebrar la victòria. Si bé ho ha fet amb un discurs, diríem que prudent, atemperat, i en què ha fet una crida a fer pinya i a governar, allò que es fa i es diu sempre, per tothom.
Seremo chiamati.
Estem cridats a governar aquesta nació. Ho farem per tots els italians. Ho farem amb l'objectiu d'unir aquest poble. Perquè el gran objectiu que hem tingut sempre com a força política és que els italians es tornin a sentir orgullosos de ser italians, d'onejar la bandera tricolor.
La política és de quella, la bandera tricolore.
Un discurs, de moment, lluny de les proclames pro-Mussolini, de lemes com Déu, pàtria, família. Tot seguit en parlarem del que ha passat a Itàlia i del que pot passar a Europa, o del que està passant a Europa, amb el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Pere Vilanova. Doctor Vilanova, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. I amb el catedràtic del Departament d'Història Moderna de la UB, l'Àngel Casals. Doctor Casals, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Abans d'entrar en matèria, fem una ràpida connexió amb Roma per saber si hi ha alguna última hora. Saludem l'Anna Buch. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el 100% de vot escrutat, ha variat alguna cosa o podríem dir que la coalició de dretes ja obté la llum verda per intentar formar govern?
Sí, tenen una majoria amplíssima del 44% dels vots, que amb la llei electoral es tradueix en una majoria absoluta a les dues cambres parlamentàries, amb un clar lideratge de germans d'Itàlia, de Giorgia Meloni, que ha obtingut el 26% dels vots enfront a la Lliga i Forza Itàlia, que es frenen per sota del 9%.
No sé si ja s'ha començat a valorar a Itàlia la poca participació, la participació que ha caigut 9 punts respecte al 2018. Quines són les raons des d'Itàlia que donen d'aquesta baixa participació?
Sí, era una cosa molt esperada, ja ho advertien els sondejos, sobretot és pel fet de que és una campanya que ha generat molt poc interès, que s'ha fet molt llarga, que va començar quan estaven de vacances. És la primera vegada que es fan eleccions a la tardor a Itàlia, sempre s'acostumen a fer entre l'hivern i la primavera. I per tant, aquests són els motius. També hem estat explicant aquests dies que la majoria de candidats ja són molt coneguts, hi havia 4 exprimers ministres, amb la qual cosa Meloni era la gran novetat i és una de les raons per les que ha guanyat.
Molt bé, Anna Buch, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Bé, abans d'entrar d'analitzar els resultats, aclarim alguns conceptes perquè hi ha diverses maneres de qualificar els partits que integren aquesta coalició de dreta. Ja li pregunto al professor Vilanova. Berlusconi és dreta, Salvini extrema dreta i Meloni postfeixista, o com ho hauríem de definir això?
Jo és que això d'Itàlia em fa una mica de gràcia perquè s'hauria d'inventar una tipologia específica de partits polítics per Itàlia, en el sentit de que tota aquesta gent al mateix temps són bastant intercanviables. Em costaria molt veure quina és la diferència de matització exacta entre Salvini i la senyora Meloni. El senyor Berlusconi és igual perquè no té ideologia específica, és ell la seva ideologia. El que és interessant, si em permets, és recordar aquí que a la Primera República, és a dir, del 48 al 93, a Itàlia hi havia 5 partits polítics. Tradicionalment, capçalats per la Democràcia Cristiana i el Partit Comunista, i es tornaven una mica amb el primer partit, encara que sempre manava l'altre. I van decidir canviar tot, i començant canviant pel sistema electoral, perquè hi havia masses partits. Sabeu quants n'hi ha avui? 17. I els italians fan aquests miracles que han aconseguit passar de 5 o 6 partits a 17, passant d'un sistema proporcional a un sistema majoritari. Això ni el mago Houdini no ho fa. O sigui, per tant, compta amb intentar fixar tipologies molt rígides perquè no així. El que hi ha hagut aquí és una cosa que hi hem de prestar molta més atenció, que passa a Itàlia i passa a altres llocs d'Europa, que és que el que està canviant és la gent. I això és l'amenaça principal pel sistema democràtic.
Què vol dir que està canviant la gent?
Que la gent s'està no diré que la gent s'està tornant rara, perquè el raro d'aquestes alçades ja sóc jo, però no, de veritat, la motivació per la qual una persona va a votar, els que pensàvem que hi havia un eix ideològic, dreta-esquerra, i un eix centre-perifèria, tot això a Itàlia avui en dia no vol dir gran cosa, no vol dir gran cosa, o sigui, la gent vota contra, molt, i després no oblidem que Itàlia, amb els anys que van del 48 al 94, que això ho tenim ben estudiat, amb 41 any va haver-hi 43 governs, i només va haver-hi 10 eleccions. Per tant, molt hauria de canviar Itàlia, perquè de repent aquesta coalició de gent molt poc simpàtica estabilitzés un govern per més de diversos mesos. Un país que no és capaç de mantenir el govern, el senyor Draghi, perquè els partits que el suporten, que li donen suport, sobretot l'esquerra, troben que més val fer-lo caure, el problema és la gent.
Àngel Casals.
Sí, molt d'acord amb en Pere Vilanova. Fer veure algunes coses, però, I és que, d'alguna manera, com bé deia ell, alguns d'aquests polítics de la política italiana són intercanviables, entre altres coses perquè el poder a Itàlia moltes vegades no està tant en el govern, sinó hem de tenir present que encara que Itàlia formalment és un estat, una república més o menys unificada, amb uns governs regionals amb poques competències, el poder a Itàlia està molt territorialitzat, i això és fruit també del procés mateix d'unificació italiana, no? De tal manera que hi ha una constant històrica, que és que si analitzem tots els consells de ministres que hi ha hagut des del 48, des de la Fundació de la Primera República fins ara, veurem que hi ha unes determinades regions que concentren més del 50% dels ministres, que són el Lazio, la Lombardia i alguna altra, i altres regions que no han tingut un ministre pràcticament mai. Sardenya n'ha tingut algun, Emília-Romanya, doncs alguna vegada algun. I per tant, clar, moltes vegades fa la impressió de que les cúpules o les sigles dels partits es poden canviar, que són intercanviables, perquè la base real del poder, aquesta és la que no varia. I llavors, és això, al final són un seguit d'equilibris molt precaris a Itàlia entre poders territorials, poders fàctics, la pròpia església, que no sé si tindrem temps de parlar, la màfia en alguns sectors, no? I Europa. De tal manera que, també com es deia, en els últims, des de l'última vegada que en Berlusconi va ser cap de govern, no hi ha hagut cap de govern triat en unes eleccions. És a dir, tot ha sigut o imposicions des d'Europa, com el cas de Draghi, per exemple, o bé conspiracions com la que va fer caure l'ETA per posar Renzi, vull dir que és normal que la gent estigui cansada d'un sistema polític en el que votin, el resultat final mai té a veure amb el que ha sortit a les urnes.
Jo aquest estiu parlava amb un veí italià, allà on estiuejo, i em deia que els italians som el laboratori d'Europa, i del que surt a Europa després a Europa replica. Jo no sé si hi estaríeu d'acord amb això o no, que m'ha cridat l'atenció. Ell tenia claríssim que sortiria la Giorgia Meloni, ho tenia claríssim, i ell mateix se n'enfotia del seu país i deia no, i després doncs això anirà arribant a d'altres països europeus. Com ho veieu això? Aquest atac adòlic, que segons ell Itàlia sempre és la pionera en aquest tipus d'esdeveniments, i suposo que es feia referència, que també li volia preguntar tant al Pere Vilanova com l'Àngel Casals, d'aquest retrovisor que tenim amb Mussolini.
Bueno, però allà el retrovisor del Mussolini és una cosa molt...
Ara hi anirem. Primer, això és, diguéssim... No. És com el tràiler del que ens vindrà a Europa.
Jo sóc molt escèptic perquè Europa són una sèrie de països que podem veure... El que volia dir aquí és que no té raó aquest simpàtic veí teu, que li desitjo molts anys de vida i de salut, en el sentit de que la Unió Europea, com sabeu, és una fila de països, amb tots es pot observar que hi ha una estretíssima relació entre el sistema de partits que posen a les institucions i el sistema electoral que tenen. I això no és veritat que repliquem a Itàlia, ni de broma, però ni de broma. El joc polític a Alemanya, el joc polític inclús a Holanda, són una sèrie de partits pocs que tenen un hàbit de les institucions, inclús aquí ens pensem que aquí sap què, i aquí hi ha bastant lo de tota la vida. Un bipartidisme imperfecte entre dos grans partits, dos bipartidismes cantó i cantó d'aquest espectre que es pensaven qui sap què, i després els territoris, que vol dir, com tots sabeu, el País Basc i Catalunya. Aquí no estem replicant res de tot això. crec jo, sincerament, la relació entre partits polítics en les institucions, compensat, per cert, com dèiem ara, per l'importància dels poders locals. Els municipis d'Itàlia són molt importants, els municipis, molt importants. Cada país és un cas molt específic.
Però sí, ara passarem al retrovisor, no? Però, clar, hi ha fenòmens de l'extrema dreta, per exemple, el que ha passat a Suècia, el que, per exemple, ha passat a Itàlia, la força que té, per exemple, a França, és a dir, és un fenomen, fins i tot a Espanya, l'augment de Vox, el populisme, jo els hi pregunto, eh? Cada cop està guanyant més adeptes, fins i tot a la mateixa Alemanya, que cada cop hi ha una branca que seria d'aquest populisme feixista. I a partir d'aquí anar, professor Casals, si amb el pas de la història allò que passa de la llei del pèndol, allò que diuen que la història es repeteix. No sé si estem en aquest punt per la situació econòmica, per la inflació, per tot un seguit de coses que fa que tornin aquests, en el seu dia, anomenats valors d'aquesta extrema dreta.
Home, la història no es repeteix.
La història no es repeteix. Important titular, aquest.
És a dir, hi ha
gent que diu, la història es repeteix, sempre es repeteix.
No, el que passa és que és moltes vegades allò, hi ha alguna melodia que et pot sonar, però ja no és la mateixa, diguéssim. És a dir, sempre, és evident que hi ha elements de continuïtat al llarg del temps, però la història com a tal no es repeteix. I, saps, en el tema dels populismes, el que passa és que, clar, no tots els populismes són de dretes. Hi ha populismes de dretes, hi ha populismes d'esquerra, poden haver populismes de centre. Les tradicions polítiques no són les mateixes. És a dir, l'extrema dreta sueca té poc a veure amb l'extrema dreta italiana, diguéssim, perquè tenen orígens diferents, responen a casuístiques diferents, i per tant, allò que es diu moltes vegades, no? Hi ha una extrema dreta a Europa que és... L'extrema dreta Des del moment en què és bàsicament nacionalista en molts aspectes, fa uns anys van intentar muntar una internacional de l'extrema dreta, que van reunir a Bascal o Orme, i no es van posar d'acord. I no es van posar d'acord perquè la idea d'un pensament internacionalista per aquests grups, allò no els acabava de quadrar. I llavors el que han fet són acords de col·laboració. Altra cosa és que, i jo crec que aquest és el problema de fons més greu, que des de fa uns anys l'hegemonia cultural l'està guanyant l'extrema dreta. I aquest sí que és el problema greu. És a dir, no és que la gent s'hagi tornat d'extrema dreta. El que passa és que els valors culturals que es transmeten, allò que es difon, respon al missatge de l'extrema dreta. Perquè l'esquerra, per raons que sigui, crec, molt llarg d'explicar, ha reculat, ha perdut peu, d'alguna manera, i llavors el que podríem discutir és en quin moment es va produir aquest canvi, que possiblement diguem que a partir dels anys 80, no? Més o menys amb la revolució conservadora, etc. Però jo crec que estem en una situació en la qual allò encara no hem arribat al final de tot aquest procés, eh? Que ara ens quedem per veure bastantes coses.
Sí. I què ens queda per veure?
Oh, mira, és que acabes de dir una cosa molt exacta, que és... El problema seria si la senyora Le Pen guanya les eleccions presidencials a França. Això seria catastròfic. I és perquè el sistema polític francès col·loca el president a una cimera de poders efectius i tal. El que estem plantejant aquí és una cosa que és una mica diferent. L'auge de l'extrema dreta, que té recaigudes electorals més o menys visibles i que criden l'atenció, el problema és que expressen que la societat, la gent, jo m'estic tornant bastant antigent, compra idees que són estrafalàries i és igual, perquè s'està frivolitzant els valors de la política en general, inclús els de la dreta. Per exemple, he llegit aquest matí que quan va morir Berlinguer l'any 84 estava a la Capella Ardent, a la seu del Partit Comunista, Botiga Oscura, i van arribar allà 400.000 persones, i amb aquestes arriba Jorge Almirante, el líder del partit feixista, el de veritat, havia servit amb Mussolini a la República de Salò, i es va haver-hi un moment de desconcert del servei d'ordre, i va sortir una delegació de la direcció, el va acollir, li va dir benvingut, però voldríem saber, i l'almirante, que a més era molt guapo i molt elegant, va dir, escolti, he vingut a retre homatge a un home decent. Ostres, tu, això se n'ha anat i no tornarà. Per tant, el que està en perill aquí és com les idees de l'extrema dreta, i no només els resultats electorals, destinyeixen sobre el conjunt de la societat amb una variant perillosíssima, que és que, a més, no és gens transcendental. Val tot. Pots dir el que vulguis. ara baixarem impostos. Hi ha economistes, en coneixem alguns els convideu aquí, que intenten explicar, pobres, que no sé què, perquè, és clar, si llavors baixem el impost de patrimoni... Però sí, és igual. Acabem de veure una altra cosa. Acabem de veure amb la senyora Meloni la Ayuso que està per venir. Aquest és el tema. I si jo fos del senyor Feijó, estaria preocupadíssim.
Sí, jo, és que, a més a més, perquè jo en compte de la dimensió cultural i de canvi de costums que això pot suposar, la política econòmica que podrà practicar el govern de la senyora Meloni no es diferenciarà tant del que practicava el senyor Draghi. El que sí que canviarà seran qüestions com la política de fronteres, com les polítiques d'acollida, com les polítiques de tolerància social, com les polítiques de gènere. O sigui, és això el que canviarà. És això el que canviarà. I canviarà també el discurs respecte d'Europa i respecte del món. Immediatament les polítiques econòmiques no, perquè això, diguem-ho així, Itàlia, com tots els països de la Unió Europea, estan circulant per uns camins molt estrets, diguem-ho així, no? I cada cop que Itàlia s'ha volgut sortir d'aquí, doncs ha passat això, que li posen el Mario Monti, com va passar... sí, o a Draghi, que van ser imposicions fetes des de Brussel·les.
No, i Salvini va dir... Jo, ministre de l'Interior, perquè era ministre de l'Interior... Aquí no baixarà ni un immigrant més de cap barco que interceptarem al Mediterrani. Bueno, va parar dos o tres barcos i al cap de, home, bastantes setmanes, però així i tot, un fiscal de Sicília va dir al ministre de l'Interior: li dono l'ordre específica de que en un termini immediat aquests immigrants clandestins, no, ja ho veurem després, puguin ser desembarcats a la costa italiana. Jo vaig pensar, bueno, l'estat de dret funciona des d'aquest punt de vista. Confiem en els jutges i confiem en els fiscals, que també compten, eh?
Mònica Folquet, expliquem una mica el sistema electoral, perquè ha anat canviant, no? És la llei electoral aquesta que l'han anat modificant ja no sé quants cops, i la pregunta que també els hi faria als professors és per què la van canviant, aquesta llei electoral.
Primer que ens intenti explicar.
Sí, exacte, jo a veure on som,
perquè jo encara no l'entenc.
No, que han votat per escollir 400 diputats a la cambra i 200 senadors, un terç menys dels que es van escollir en les anteriors eleccions. Tot plegat perquè un referèndum constitucional fa dos anys va aprovar la retallada del Parlament en un context de desafecció política. En fi, un país que, com comentàveu, pràcticament va govern per any. Llavors, una mica la pregunta seria si aquesta reforma, o sigui, quin impacte té aquesta reforma realment amb els resultats que hi caben haver, o no en té cap?
Aquesta reforma es va fer l'any 2018 per evitar que el moviment Cinc Estels guanyés les eleccions. I van guanyar les eleccions. Vull dir que, per tant, i llavors és una reforma que, clar, allò que dèiem de la importància dels poders territorials, no? És a dir, combina algunes circumscripcions majoritàries amb d'altres proporcionals. I llavors les proporcionals, és a dir, els candidats majoritaris es presenten amb el suport d'uns determinats partits, que són aquestes coalicions famoses. Però a més, després hi ha el proporcional, que es fa d'acord amb la llista de cada partit que forma part de la coalició. Llavors això suma. I llavors d'aquí surten els vots nominals i els vots als diputats i al Senat. Que el Senat, a més, no és uninominal. És a dir, el Senat no és una cambra de segona lectura territorial, com passa en el cas espanyol. És una cambra exactament igual pel que fa al sistema electoral que el Congrés dels Diputats. I la idea de la llei era justament afavorir la creació de coalicions que permetessin que hi hagués majories absolutes. No? I la prova és que, esclar, que hi ha hagut una gran coalició, que és la de la dreta, una coalició més petita, que és la de l'esquerra, i després algunes coalicions minúscules i alguns partits, com el moviment Cinc Estels, que ha quedat tercer, que anava sol. Clar, i el batibull és considerable, clar, 17 partits, em sembla que...
17, sí, sí.
Bueno, de tota manera, recordem 17, que la Primera República també n'hi havia cap a... És a dir, que manessin 5 o 6, que eren els 3 laics, la Democràcia Cristiana i el Comunista, després hi havia tot un reguitzell de partits petits, que era una mica, en relació al que abans havia dit Antoni Clapés, del seu veí, la idea de que Itàlia era un laboratori és un tòpic que prové dels anys 70-80, quan efectivament el Partit Comunista va ser l'abanderat de l'eurocomunisme en un moment en què no era ningú més, on hi havia projectes més a l'esquerra, on hi havia coses bastant singulars com el Partit Radical, però no, tot això va desaparèixer ja fa 40 anys.
I ara que fèiem una mica d'història, clar, alguns avui, no, ja es parla molt de Mussolini. A veure, quins... Tot i que per Georgina Meloni ha defensat aferrissadament la figura de Mussolini, bé, si trobeu paral·lelismes o no, o què podem explicar als oients, què té a veure i com es va... com va arribar al poder Mussolini i com ha arribat, en aquest cas, Georgina Meloni, no? I veieu paral·lelismes o no?
No. A més, aquest any 2022, no sé per què, és el centenari d'un munt de coses, eh? Com si els altres anys no passés. I ara és el centenari de la marxa sobre Roma de Benito Mussolini.
És el centenari?
És el centenari de la marxa sobre Roma.
Casualitat, també.
Sí, home, sembla que ho fem després. I aquella marxa sobre Roma va ser un exemple molt clar de col·lapse total del sistema polític intel·ligent. He de dir que Mussolini en aquell moment era un militant actiu del Partit Socialista. I va pensar, mira, me'n vaig cap a Roma caminant, el sistema es va com
es va desfer,
i llavors tens Mussolini i tal, però ara jo mirava l'altre dia uns documentals de com Mussolini va caure l'any 43 i semblaria a Milà, ciutat, i a Roma, ciutat, que mai hi havia hagut ningú a favor de Mussolini. De fet, el van agafar i el van penjar de cap per avall, I això és molt diferent. Tornem-ho d'abans. Les idees sí que pots dir... pot haver-hi alguna inspiració, tal. La senyora Meloni va invocar Mussolini, però bastant abans de les eleccions. I aquest trio de la benzina que guanyava les eleccions, tots havien fent fotos amb el Putin, i de repente no les veig, aquestes fotos, han desaparegut. Torno abans, tot és volàtil, tot és igual, tot és superflu. I això és molt perillós, perquè això és l'amenaça principal contra la democràcia com a cultura cívica.
Per què?
Perquè queden només llavores dos o tres coses. Una, líders pseudo-carismàtics, que la gent, i torno que la gent no acaba de fer-ho bé, que compren qualsevol bestiesa per poc que què. Que aquell dia surti més vegades a Twitter i a WhatsApp que qualsevol altra consigna. Intenta fer un debat polític, com el meu amic Paolo Flores d'Arcais a Micromega, amb un article de 27 pàgines que cita Cicerón i no... Tot això s'ha acabat. Tornarà? No crec. Però la volatilitat també s'expressa en que ha desaparegut el debat polític d'idees en profunditat, i per tant ara, per això manen tant en els contorns dels líders polítics aquests, experts en comunicació. El senyor Miguel Ángel Rodríguez, per citar-ne un...
Sí.
De què ha treballat a la vida? De ser assessor de l'Aznar...
De portaveu del govern...
Ja està, amenaçant els periodistes, per cert. I ja està, és igual. Quina ideologia tenia el senyor Miguel Ángel Rodríguez? És igual. Si no li gusta, tengo más. Allò que deia el Groucho Marx. També em preocupa aquesta volatilitat de la democràcia. Molt.
Àngel.
Sí, a veure, primer sobre la comparació entre Mussolini...
Sí, perquè molta gent... Clar, avui porto tot el dia allò que deia fa un moment el professor Vilanova, que tot el dia porto aquestes comparatives, que si Meloni, Mussolini... Bueno, és com si hagués guanyat el mateix, no?
No, és a dir, tornem allò de... algunes músiques ens poden sonar, però no són la mateixa cançó. I en aquest cas sonen, però no és la mateixa cançó. Clar, com s'ha dit, és a dir, Mussolini arriba al poder a través de la famosa marxa de les camises negres l'any 22, però clar... Mirem el context. Feia pocs anys que s'havia acabat la Primera Guerra Mundial, en la qual Itàlia va perdre bous i esquelles i després es va sentir enganyada pels aliats. Mussolini, que provenia del món socialista, troba un moviment que és el dels veterans de guerra, que és gent que no té feina, que a més no té pensió, que a més senten que se'ls ha enganyat i que a més tenen un cert esperit militarista, i aquestes són les bases dels fascio, no? De les unitats que crea, amb una flaire militarista claríssima, perquè l'Europa d'entreguerres continuava sent una Europa amb una idea militarista molt clara. I un altre punt important, Mussolini era laic. Mussolini, en principi, ja havia fet un debat demostrant que Déu no existia, quan era socialista, després ja no...
El senyor Marcelí riu, però...
Clar, és que... Sí. Giorgia Meloni, jo li he sentit discursos quan jo estava a Itàlia, en la qual aquesta dona reivindicava, doncs, Déu, la família, sí, no sé què, en uns termes...
És a dir, recuperar la família, el concepte de la família, en uns termes la parella que, tradicional...
Que més que feixisme, potser aquesta distinció és una mica acadèmica, perquè a mi més que feixisme em sembla reaccionari.
Sí, és a dir, és més val que ho diguis així, és molt més exacte el terme.
Sí, sí, és que jo crec que és així. És a dir, Meloni, en el fons, què és el que ella voldria? Ara simplificaré molt, sí. Per entendre'n. Ella voldria reconstruir una societat que ja no existeix, que és l'antiga societat classista i el poder fort i respectat, si volem, del segle XIX. El feixisme no volia això. El feixisme el que volia era unes masses organitzades i controlades que pressionessin sobre el poder i el desfessin d'alguna manera i se'l quedessin els grups polítics, en aquest cas el feixisme, que és el que va intentar Mussolini. Per tant, el que passa és que, clar, el problema és que Meloni, igual que Salvini, el que fan és recullen una tradició que encara es viva a Itàlia. O sigui, a veure, aquí nosaltres moltes vegades s'explica la formació de la Primera República Italiana com si allò que van arribar els americans, se'n van anar, es va fer un referèndum monarquia-república, va guanyar la república i tots estan contents. I aquí ja ningú es van recordar mai més del feixisme ni de la monarquia. No va ser així. Hi ha moltes evidències que fan suposar que el referèndum, el resultat del referèndum entre monarquia i república es va falsificar perquè guanyés la república. En moltes zones d'Itàlia votar en aquest referèndum va ser complicat perquè les forces de l'ordre, que encara estaven controlades pel feixisme, anaven darrere i empaitaven els que feien propaganda a favor de la Constitució. Durant bastants anys a Itàlia va haver un partit, la Unió Monàrquica, que tenia una presència important. És a dir, que el feixisme no es va morir mai del tot, i la prova és Giorgio Almirante i el moviment social italià. Giorgio Almirante, que sí que era guapíssim, sobretot quan es posava l'uniforme, perquè aquest senyor...
No, era elegant.
Sí, era elegant,
però... Quan un de dretes és elegant...
Però és que aquest senyor, encara en els anys 70, es posava un uniforme militar, que no era exactament un uniforme feixista, però que ho recordava.
Sí.
Per tant, Meloni recull una tradició que encara existeix, que encara és allà. Que ho va intentar Salvini, però clar, Salvini ve de la Llombardia, Salvini és l'hereu de Bossi, i per tant era molt complicat que sobretot a zones del sud aquest missatge quallés. Recordem que a Nàpols la neta de Mussolini va ser alcaldessa, fins i tot,
I això es deia Mussolini.
Sí, que sembla que era Alessandro Mussolini, que va ser alcaldessa en els anys 80. O sigui que allà sempre hi ha hagut una presència del feixisme bastant normalitzada, tot i que oficialment l'estat és antifeixista.
Amb aquest dibuix que m'acaba de fer, clar, Espanya també té un pòsit feixista. Perquè,
No, té un pòsit autoritari fet de diverses composants. A Espanya, el partit feixista, el Pata Negra, el que funda José Antonio, el de la Sánchez Massas, que és un personatge molt interessant i tal, que havien amb un taxi. El que hi havia a Espanya en aquella època, les volia, era tot un fons molt reaccionari, molt conservador, molt de l'Espanya rural i tal, que era una barreja de monàrquics molt preconstitucionals en tots els casos, i també d'un poder clerical que no era especialment feixista. Era un poder clerical que el que volia és que el poder polític central estés sota la seva influència, o si voleu, sota les seves ordres. Però jo estic cada vegada més contra, però cada vegada fa menys cas ningú, en buscar termes simplificatius, un eslògan que ho resumeixi tot. Espanya, a mi no em sembla que sigui un país feixista ni ho hagi sigut, és una dictadura militar, que escolti, Déu-n'hi-do, una dictadura militar, o sigui, la diferència entre Itàlia, Espanya
i Alemanya
és que Alemanya, el partit nazi es va aconseguir apoderar-se el control sobre l'exèrcit i la policia. Per tant, era un règim nazi. A Itàlia era un règim feixista pel desistiment del sistema polític com a tal. Per cert, que circula aquests dies també a les xarxes una llegenda que en una de les primeres eleccions, quan encara semblava que hi hauria eleccions, quan Mussolini arriba a Roma, li diuen al ministre de l'Interior: aquestes eleccions, a veure, és que les hauríem de guanyar, I el ministre li diu: sí, farem tot el possible. Diu: no, és que li estic donant un ordre. No li estic donant ànims, m'explico. I a Espanya hi havia una dictadura militar. Espanya arriba a la plaça Catalunya, el general Iaue, amb el Dionisio Ridruejo, i el Dionisio Ridruejo, un tio molt intel·ligent, es va morir massa aviat, malauradament, just amb la transició, i venia amb tot un programa apoyat amb gent dels catalans de Burgos, amb propaganda franquista, nacionalista, tal, en català, i buscant el suport de l'Església. I el general Iaue li va dir, fotre un mastegot, o sigui, tot això fora. Catalunya és una província vencida. Va guanyar el militar, no un feixista. O sigui que no busquem eslògans que, com que són molt concrets...
Clar, per això li dic, no. Que s'associa, es diu feixisme, el nazisme, Mussolini i Franco.
El Petain a França era feixista? No. Sí. Era un militar derrotat, feble. I França tenia una composada. És que ens oblidem una altra cosa, però això serà per un altre programa el dia que vulguis. Aquests països dels que parlem, hi havia un fons social, una base social molt conservadora a quasi tot arreu. I ara ens sembla que com que la guerra la va guanyar aquest, doncs ja no hi havia ni feixistes, ni petinistes, ni no sé què. No. I si no, mireu els mapes electorals, els d'Espanya, són molt impressionants. Els de l'any 31, els de l'any 33, els de l'any 36 i els que han vingut després de 1977. Ostres, i impressiona, eh?
Però impressiona a partir del 77 en comparació al 31 o perquè tot torna?
Per un element de continuïtat de comportament electoral, però amb partits diferents. No ens enganyem. O sigui, Espanya és un territori sociològicament molt, molt arrelat amb certes tradicions. És com era el Gran Bretanya, inclús Anglaterra, tradicionalment hi havia unes àrees dels laboristes, unes àrees dels toris, l'excepció escocesa, patati patata. I això canvia a poc, les societats no canvien tant. I en canvi ara, qualsevol trio de xiflats comença a dir coses rares i tal, l'esquerra una vegada més no per l'oportunitat de presentar-se el més dividida que pot a tota contesa electoral i després s'estranya del que passa, i això de la democràcia és molt complicat.
Això de l'esquerra, és a dir, sorprèn la capacitat dels tres partits de dreta, ultradreta, d'anar en coalició a aquestes eleccions, i l'esquerra, cadascú... És a dir, com s'explica realment? Què hi ha darrere que sigui tan difícil i que sigui tan fragmentada l'esquerra a Itàlia?
A veure, jo començaré fent una constatació. Enrico Letta, el seu amic de l'ànima a Catalunya, és Duran Lleida. Això és el que estic dient, eh? És a dir, Duran Lleida va portar una vegada a Barcelona Enrico Letta, perquè Enrico Letta prové de la democràcia cristiana, eh? Enrico Letta no és un exmilitant comunista reconvertit, no, és un senyor de dretes que, clar, aquí el que va passar és que quan cau el mur de Berlín, allò, el Petxí, que tenia un discurs molt evolucionat, arriba a la conclusió de que que el comunisme ha fracassat, que amb això no es pot anar enlloc, i decideixen construir un partit d'esquerres ampli, que pugui competir amb Berlusconi, perquè a més descobreixen que no poden guanyar Berlusconi. És a dir, el drama és que un cop se'n sort la Primera República, l'esquerra pensa, bueno, com aquests han estat, com qui ha governat la Primera República, cosa que no era del tot certa, perquè el Petxí tenia espais de poder molt grans, però com qui ha governat la Primera República és la dreta, ara guanyarem nosaltres. I es troben en què es presenta Berlusconi amb un discurs allò populista, televisiu, de mamachichos i bueno, cosa escandalosa, i es compra. Llavors diuen, home, hem de canviar. I decideixen fer un procés cap a crear un partit que ells en aquell moment ja parlaven d'una mena de partit demòcrata americà a l'europea.
Això aquí ho va comprar el pobre Pasqual Maragall.
Per exemple. Sí, exacte. Sí. Perquè Maragall tenia relacions amb Francesco Rutelli, que era alcalde de Roma, que provenia dels Verds i que també estava en aquesta operació. I creen primer el Partit Democràtic de l'Esquerra, després creen una coalició que es diu l'Olivo amb Romano Prodi com a líder i guanya les eleccions, però progressivament aquest Partit Democràtic va deixant fora els elements més d'esquerra, els que volien mantenir les idees comunistes, els socialistes més estrictes, i es queda com un partit en el qual... bàsicament, el nucli és una part dels antic Petxí reconvertit i membres de la democràcia cristiana. La prova és que Mateo Renzi, que va ser el secretari general del Partit Democràtic, quan se'n va, crea aquest partit Viva Itàlia, em penso que es diu, o Itàlia Viva, crea un partit de centre. És a dir, ell mateix ja no es considera d'esquerres, no? Perquè, en realitat, si parlessis amb gent d'esquerres d'Itàlia, diria, no, el Partit Democràtic no és l'esquerra. L'esquerra són altres que tenen, això, entre tots, el 7 o el 8% dels vots.
Sí, arriba...
Com creieu que serà a partir d'ara la relació de, és a dir, de Meloni amb la Unió Europea? És a dir, aniran a fer un trencament? Per exemple, abans parlava de Marine Le Pen, que ella, la intenció és trencar llaços amb la Unió Europea i que França recuperi, diguéssim, la seva grandesa, no? Ella creieu que Meloni tirarà per aquí o no serà tan agosarada? Què creieu que canviarà amb la relació amb la Unió Europea fins ara?
Fa dos o tres dies vam veure el senyor Orban anant a Brussel·les, sí. I comença a parlar i dic que aquest no, no és l'Orban, o sigui, començava a ser raonable i ser amable i no sé, o sigui, farà el que li deixin fer en termes macroeconòmics, per exemple, perquè a Itàlia hi ha una cosa importantíssima que és la Confindústria, i Itàlia és un país, diríem, industrial en sèrio. I Itàlia, com deia una vegada un periodista italià, escolta, tenim 40 governs en 40 anys, però això és igual. El sotogoverno funciona. I el sotogoverno vol dir, com a quasi tot arreu a Europa, secretaris d'Estat, subsecretaris d'Estat, directors generals, subdirectors generals i funcionaris eficients. I això a Itàlia és el que ha fet funcionar Itàlia durant dècades. I per tant jo crec que arribarà allà i li faran... No podran evitar fer-se una foto amb ella, vale, però que ella podrà capgirar el discurs, diríem, mainstream de lo que és la Unió Europea, jo sóc totalment escèptic.
Sí, sobre això del sotogovern italià, en els anys 80 hi havia una frase per Europa, quan estava negociant l'entrada a la Unió Europea, que era: Itàlia és un país que està acostumat a viure sense govern, Espanya és un país que està acostumat a viure sense estat. Però això, jo estic plenament d'acord, és a dir, a l'hora de la veritat, Itàlia té un dèficit del 150% del seu PIB. Això, la indústria italiana, que és molt important, depèn molt dels vincles amb la Unió Europea. Per tant, que faci un discurs verbalment, que faci pirotècnia verbal, això segur. A la pràctica, que intenti fer avenços, com he dit abans, en polítiques socials, en polítiques migratòries, en qüestions, diguem-ho així, de costum i moral, fins on li permetin, segur, però canviar... O trencar amb Europa o plantejar un discurs diferent, això ho veig molt difícil.
Fa un moment el professor Vilanova parlava de que tots aquests líders d'extrema dreta es fotografiaven amb Putin. Ara, on queda Putin i el seu posicionament amb el que està passant, amb la guerra amb Ucraïna, no?
Putin està, jo crec, cada dia més desconcentrat, ho dic en sèrio. Mires l'aspecte que tenia el 24 de febrer amb el seu primer discurs en guerra i el que està fent aquests dies... I està passant alguna cosa, com passa amb tots els règims autoritaris, on la vertical del poder, quan és molt unipersonal, a més, doncs veu que no li surten les coses. Per exemple, ell deu estar molt impacient i molt cabrejat, si se'm permet la paraula, amb Xi Jinping i amb Modi de la Índia, que no li donen la sortida, o sigui, no li permeten... escenificar que estan amb ell. I el Xi Jinping, quan es posa a fer-se l'indiferent, no t'explico, o sigui, en sentit, no li trauràs ni un somriure. I va fer aquesta cimera, que era un peripé de l'Organització de la Cooperació a Xangai, i pràcticament tots els països membres, que són els d'Àsia Central, no van adoptar cap cosa triomfal compartida, i sobretot estan ara ajudant els desertors russos a sortir. O sigui que el Putin deu estar pensant, i començaran a caure caps. Ja ha caigut el general, el segon general més important, i jo quan vaig veure que Putin està comprant armes a Corea del Nord, jo vaig pensar, però això sol, amb tots els respectes al petit comerç, però això és el mercat del xino de sota casa meva. Si tu ets la Rússia de tots els imperis i compres armes, munició, no sé què...
Sí.
El senyor Kim Jong-un vol dir que estàs molt malament d'estoc. I, per tant, la seva projecció a Europa... I ara passarà això, que aquests populistes que guanyen a Europa i tal, no en sortirà cap que aixequi la veu a favor d'ell.
Per això, fa uns anys... S'ha d'entendre que per l'extrema dreta europea, fa uns anys Putin apareixia com l'alternativa a un arreglament nord-americà massa clar. No? I la idea aquesta de la multipolaritat que en algun moment ha defensat Putin, ja anava bé dins aquest discurs més de reforçament dels estats, etc., que practicava l'extrema dreta. Estic d'acord amb Pere Vilanova, és a dir, a mi, que ja sabeu que el tema rus-ucraïnès m'interessa molt, a mi em dona... Hi ha una constant històrica, que és que sempre que Rússia ha perdut una guerra exterior ha caigut el règim. 1905, 1907, guerra d'Afganistan. I jo crec que Putin comença a tenir por, efectivament, de que perdi la guerra i, per tant, se li acabi el règim. I, per tant...
Ara que hem entrat amb la porta de... Perquè els extrems, aquesta extrema dreta ens ha portat a Putin, clar, jo que estic molt... Segueixo molt cada dia, perquè m'interessa molt la guerra, tot i que hi ha gent que sembla que s'hagi desconnectat. A mi és una qüestió que m'apassiona veure què és el que passa. Hi ha tot de fils i d'experts en la matèria que donen el seu punt de vista. Alguns apunten que estem, com vostès diuen, en un moment importantíssim, i que s'obren la porta a que el que, si cau Putin, el que vindrà serà pitjor. No sé què en pensen vostès, si no, o no té per què.
S'ha de donar als pobles que viuen sota règims autoritaris l'oportunitat de provar el que ve després. Per tant, jo que això no primer que no crec que sigui això el problema, sinó que crec que se'ls ha d'ajudar que passi. Des d'aquest punt de vista, el que està passant a Rússia és molt interessant perquè reforça el que jo he dit al principi de tot des d'un altre angle, que és la relació entre la naturalesa d'un règim polític i com funcionen les seves coses electoralment o en política exterior o el que sigui. Putin és un cas molt clar de que... Escolta, mira que Donald Trump era un xiflat perillosíssim. No. El sistema americà va aconseguir que alguns mitjans de comunicació, que alguna... heroica membre del Senat o del... O sigui, van sortir tallafocs i ara el tenen una mica la declaració de la renta d'allà, que són gent molt, molt sèria. O sigui, quan hi ha un sistema democràtic amb totes les imperfeccions que es vulgui, hi ha tallafocs. Amb la vertical del poder unipersonal passa una mica com va passar amb Hitler, que hi ha un moment que l'eufòria inicial, a partir sobretot de Stalingrad, comença a girar-se, i és el moment en què ell comença a denegar o a no acceptar o a destituir tots els generals que intentaven dir-li anem contra la paret. I això és propi dels règims autoritaris.
De moment, i creieu que és el que està fent Putin?
S'accentuarà aquesta cosa irracional i paranoica del líder autoritari d'un sistema unipersonal, anirà dient... La falta de coherència del seu discurs, que primer volia lluitar contra el nazisme i ara vol fer eleccions autonòmiques en un tres províncies. O sigui, hi ha una desconnexió total de la realitat i això jo crec que, jo no sé com que no vines, però bé no anirà. El que passa que quan avança que ves això millor.
Sí, sí, amb això estic totalment d'acord.
Professor. Sí, el que passa és que, clar, aquí hi ha dos coses que no podem saber. Una, fins a quin punt l'exèrcit rus aguantarà això, o sigui, fins a quin punt els ucraïnesos podran continuar empenyent, aquesta és una, i l'altra, quina és la solidesa dels fonaments del règim de Putin, perquè això també és una mica... I en funció d'aquestes dues variables, que són temporals, podem anar cap a un cantó cap a un altre. És a dir, hi ha una tercera variable...
Però diuen que els que donen més suport, o sigui, que aquesta decisió, per exemple, de reclutar 300.000 soldats ha estat pels més... O sigui, pels més ortodoxes i els que creuen que s'ha d'envair de qualsevol manera Ucraïna i que s'ha vist empès per diguéssim, els més radicals a continuar la guerra fins i tot utilitzant armes nuclears.
És que les armes nuclears és un altre tema, però a mi em dona la impressió que el discurs aquest dels, i és l'aposta del tot o res. És a dir, hi ha una tercera via, que és que se li oferís a Putin una sortida que ell pogués més o menys vendre dins del seu país com un mig èxit, no? El problema és que ni els ucraïnesos sembla que estiguin molt per aquesta feina. Ni ell, de moment, sembla que tampoc. Ni aquells que en algun moment podien fer un paper d'intermediaris, sobretot Turquia i Xina. Sí.
Bueno, Turquia, a mi em va sorprendre Tarik Erdogan, que va dir que el que ha de fer Putin és tornar als territoris... parlant d'Erdogan, va pensar...
Com dius tu, podeu estar segurs de que quan hi hagi una taula, un dia o altre, serà en un país mitjanament no alineat, i aquests efectes Turquia serviria, però no encara, si no s'hauria de fer Istanbul... i serà se li donarà a portes obertes a Turquia un paper important, que a més és a la OTAN, Turquia. I després jugarà un paper de mediació més sota voce a Israel, que ho està fent. però en aquests moments no és... Aquesta idea de que si Putin ara se li donés una mica tal, de moment ha dit que no a tot. I si tu, quan crides a files, la meitat dels cridats a files surten per cames a Azerbaijan, a Kazakhstan, pots anar tancant fronteres, però ha cridat a files perquè amb els que tenia no en té prou.
Sí, no, està, no, no, està clar. Que ara juga tot o res, està clar. El problema és si això aguanta 4 o 5 mesos més, és a dir, si arribem a l'hivern, on el front de guerra quedarà congelat, mai millor dit, a veure què passa després. I això és una cosa que de moment no podem... O sigui, podem comptar que Ucraïna continuarà rebent suports occidentals, però no, el que no podem saber és què li queda a Rússia, perquè clar, és veritat, quan li compra armes a Corea del Nord molt mal, drons a l'Iran, molt malament és que ho deuen tenir, no? Però, clar, però a veure, continua sent Rússia, diguéssim, no el pots tombar d'un cop de puny.
Senyors, no sé com agrair-los que ens hagin fet aquesta masterclass. En fi, és allò de que t'asseus a la classe i només escoltaries una llarga estona. Professor Pere Vilanova, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I professor Àngel Casals, també. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
I només per assistir a classe ja us donaríem un punt i mig o dos.
Sí. Bueno,
però sí que està malament, sí que està malament l'alumnat d'un punt i mig o dos.
Jo sóc emèrit, és a dir, que jo ja puc dir el que em dóna la gana.
En tot cas, de lliure elecció, els crèdits.
Professor, repeteixo, moltíssimes gràcies. Ara tornem.
Versió RAC 1.